30 anys de Sonar i les dones i els dies t'ho expliquem des de la nostra perspectiva.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Un programa sobre feminisme que se'n va a un festival de música. Per què? Doncs perquè el Sonar fa 30 anys és un festival de música que sempre ha tingut en compte la tecnologia i la ciència. I en aquest aniversari encara va més enllà. Les dones hi són molt presents, ja fa estona, però quin és el seu discurs? Des de fa temps que des dels mitjans es parla sobretot dels perills de la intel·ligència artificial, però poc es parla dels bons usos que se'n pot fer, si està en les mans adequades. I això és el que volem explicar-nos avui, el paper de la dona a la intel·ligència artificial, la seva vessant artística, i que en aquesta edició del Sonar es barreja amb una altra preocupació del segle XXI, el canvi climàtic i la natura, i és clar, molta música. No podem fer màquines si no són sostenibles amb la vida. Això les dones ho tenim clar. Comencem.
Podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Encara en èxtasi, perquè allò d'ahir va ser molt especial. Estem amb Marina Herlop, un dels grans noms d'aquest Sonar. Ho podem dir amb lletres grans i daurades i il·luminades. I a més, una dona d'aquí, eh? Marina, benvinguda, com estàs?
Bé, moltes gràcies.
Estaves a punt de parlar en anglès, eh?
pot ser, sí, estic una mica amb el cap, que no sé on està. Moltes gràcies per això que has dit. Estic molt bé, molt contenta i intentant processar tot el que està passant en aquests dies i en aquests...
I la recepció, no? Perquè tu portes molt de temps treballant en això, hi ha 3 discos, però hi ha gent que segur que et va sentir per primera vegada i va dir, què és aquesta veu, d'on surt? I d'on surt aquesta persona, no?
Sí, és un projecte que he anat i una carrera que he anat treballant molt a poc, diguem-ne, és un escalfor que s'ha anat gestant a poc, en canvi la rebuda és un escalfor que ha arribat molt ràpid, no?
Ràpid,
molt
eh?
Ràpid.
Com un fogot.
Sí, i llavors encara m'estic una mica habituant perquè les meves expectatives ja estaven prou baixes, m'havia acostumat una mica.
Com... Home, prou baixes, perdona, Pitchfork, que és un dels segells, és a dir, web important de música, et va donar un 8.0, o sigui, que això no ho pot dir tothom. Gires internacionals, és a dir, home, de molt avall no començaves ja, eh? Has vingut ja aquí...
No, però clar, abans d'això, abans sí. de tota aquesta bona rebuda, jo portava molts anys tocant i, bueno,
treballant.
Fent música i intentant potser que això tingués una... Bueno, poder-ne fer la meva... poder fer d'això la meva feina i costava, i llavors no sabia si... d'alguna manera abandonar aquesta idea, no sabia si continuar, una mica... Aquest disc, de fet, va ser una mica com l'últim intent.
Creure en tu mateixa, no?
Bueno, o també la manca d'un plan B o la manca de saber llegir les senyals que rebia per deixar-ho, saps?
Sí, però saps què passa? Que la indústria discogràfica és molt salvatge i molt sovint no té a veure amb la qualitat dels músics, sinó a vegades com hi entres, etc. Ara parlarem de tot això, però fa 30 anys que el Sonar innova i té les orelles ben netes per saber què és el que canvia les normes del joc, i la Marina Herlop les ha canviat totes. Canta sense lletra, estima el so per sobre de tot i al mateix temps no tens clar què és el que sona quan la sents, eh? Si piano, veu, què és aquesta aquesta cosa preciosa que se sent, no? Amb estudis a l'ESMUC, al Conservatori de Badalona, és a dir, vens del món de la clàssica, que el món de la clàssica sabem que és una mica encartronat de vegades, eh? Que els hi falta una mica de... Ara esteu canviant, esteu revolucionant vosaltres, però fins ara, escolta, Debussy, Béla Bartók i deixa-ho estar, això, no? Sí o no?
Bueno, però és que Debussy, Béla Bartók, que està
ja,
molt
estic parlant de canela fina, però entén-me, entén-me.
Sí, sí, t'entenc. Jo ho veig una mica com un ocellet que s'emporta el millor del nord i el millor del sud, saps? Com has d'anar migrant a diferents llocs i agafar d'allà com les eines que faràs servir per al teu propi taller i dels anys del conservatori me n'enduc moltes coses bones també.
Ja m'imagino, ja m'imagino. Sí. Tu havies fet, de fet, dos discos que estaven potser doncs, més encasellats en música clàssica d'avantguarda i de sobte un dia tanques a casa teva, em sembla que a la casa de la teva àvia a l'Aragó, em sembla? O ho he somiat jo això?
Hi va haver un retiro a...
Un retiro espiritual?
Sí, bueno, a casa dels meus avis a Aragó i un altre al Delta de l'Ebre vaig fer també, el 2017. Sí.
I allà vas dir, jo aquesta paret, o sigui, jo t'he sentit en entrevistes dir, vaig construir una casa sense tenir ni plànols, no? O sigui, és a dir, jo tocava aquelles cançons, però hi havia un punt que tenia ganes de fer alguna cosa més, d'experimentar, i no sabia molt bé cap on tirar, no?
Clar, o sigui, el procés de composició, sobretot en els primers anys, era molt més inconscient, tot aquest tema, no? que em pregunten tant de cantar sense lletra, era molt més inconscient del que pot semblar, fins i tot la tria d'instrumental, la tria del gènere musical, si se'n pot parlar, era tot molt més inconscient. Ha estat a través de les preguntes que m'han fet que he anat construint el meu discurs musical, però són dues coses diferents, la música que un fa...
És com una teràpia, eh? O sigui, vas a teràpia, li expliques al psicòleg el que et passa i llavors dius, ah, és veritat que em passa això, però tu ja ho sabies.
Clar, però per exemple, quan van començar a catalogar els dos primers discos de música clàssica, d'avantguarda, jo vaig dir, ah, sí? O quan em feien tantes preguntes sobre per què cantaven aquest idioma, o... I llavors vaig veure que si... Jo no construïa un discurs, que el discurs es construïa igualment.
Si no, els periodistes s'inventen les coses, digues
bueno,
la veritat.
Bueno, els periodistes i tothom necessita conceptualitzar i necessita posar les coses en caixes i saber revestir de paraules a elements que potser no li has posat tu encara, perquè van per un altre canal que no
totalment,
és el verbal
totalment.
O el conceptual.
Fem una cosa, si la gent encara no coneix a la Marina Herlop i ahir no et va veure... sentim una cançó que es diu Shaolin Mantis, que a mi m'encanta i el nom, perquè amb aquests títols i amb aquest món que t'inventes, ja, vaja, ara en parlarem. Mestre Shaolí i Mantis religiosa, no? Tots junts?
Sí. Taki datim garadina, tadim, tadim, tadim. Taki datim garadakira, takira, dim.
Una llengua inventada, ja ho veieu, un univers, una sonoritat màgica. Aquest disc es diu Pripyat, com la ciutat abandonada de Txernòbil, on hi creixen les plantes, molt sonar també en un món abandonat que s'ha acabat. Tu també t'inventes el teu nom, diguéssim, artístic, perquè ets Marina Hernández López,
sí.
Marina Herlop.
Sí, sí.
Però d'on surt tot això? És a dir, quina és la teva pàtria? El so?
Què vols? Sí, clar, la música.
Exacte.
El déu de la música. És això el que persegueixo i a qui li rindo culto. Ara bé, necessites... no és només això. Si només fos això, estaries tancada a la teva habitació i ni tan sols sortiries a fer concerts. Has de fer altres coses per poder viure de la música.
Que no tingui lletres, els teus discos, que no tinguin lletres, allò que puguem seguir, que puguem corejar, com les cançons pop, no vol dir que no tinguin sentit, oi?
Què vols dir?
Doncs que tu els hi dones, que cadascú li dona el seu sentit, o t'agrada imaginar potser que l'oient li posi el seu sentit. No sé, quan tu cantes d'aquesta manera, què és el que busques? Que cadascú es faci la seva pintura, o que no jutgi i es deixi portar per un món on el que, tot el que està explicat i s'ha d'explicar està en la pròpia veu i el so?
Jo concebo...
Preguntes difícils, eh?
No. Concebo la música com un, com una art o com una disciplina que està... potser més aïllada que altres disciplines artístiques del que seria la vida humana i les nostres passions i els nostres drames, no? Llavors, el que, és a dir, és bastant sostenible per ella mateixa. Té uns, bueno, segueix unes, per mi, segueix unes estructures, uns patrons, hi ha uns arquetips, hi ha unes, i elles mateixes a través del so i a través de les diferents capes d'instruments i les estructures i tal, creen el seu propi...
Bueno, el seu propi llenguatge, no? Que no fa falta traduccions.
No fa falta, no? Traduccions, i no fa falta revestir-ho d'històries o d'algo extramusical. Llavors, no és que pensi en els oients ni pensi com en la tornada de la cançó perquè la gent la pugui cantar o perquè jo la pugui cantar. És perquè si penso en una estructura, en la tornada de la cançó, en el que jo considero que és la tornada, és perquè crec que la pròpia cançó m'ho està demanant i ho necessita. Però per ella mateixa no necessita d'un oient. Òbviament sí que, si no hi haguessin oients, no tindria sentit fer música.
Ahir n'hi havia molts, eh? El sonar.
Sí. Però tot i que es necessita de l'escolta humana, sembla com... crea la il·lusió com si no la necessités. No sé si té molt de sentit el que estic dient, però...
Totalment. Mi... Que vaja, que la teva música no necessita ni condiments, ni vestits, ni res, perquè es ven per ella sola. I s'ha d'escoltar per ella mateixa. Que és un tros de carn crua que poses a la gent damunt de la taula. En el teu cas seria un monyo, perquè t'encanten els monyos.
Sí.
Un tros de monyo damunt la taula.
Un tros de monyo, sí.
Ple de pèls. Sentim una altra cançó de la Marina Herlop que es diu Abans, abans. Això sí que ho entenem, Abans, abans. Aquesta sí. Tens les cançons de la Marina Herlop, et quedes allò enganxada, obsessionada, entres en un altre univers. Alguna d'aquesta manera de cantar, evidentment que és molt pròpia teva i te l'has inventada tu, però tot, a mi m'han dit que comença amb un curs que vas fer a l'SMUC d'una manera de cantar d'Índia, que es diu Konakol o alguna cosa així. Això és veritat o no?
Bueno,
és que els periodistes també anem llegint coses, anem col·leccionant i tu desmenteix-me, tot el que vulguis.
Bueno, paral·lel a la formació que he anat tenint com a pianista i com a cantant, que ha estat bastant intermitent també, però el 2019 vaig fer un curs a l'SMUC sobre ritmes carnàtics de la Índia i d'aquí, bueno, això em va agradar molt, tant de bo ho hagués pogut seguir fent, i llavors ho vaig aplicar a la música que estava fent en aquell moment, que és aquest disc. Però bueno, no he pogut continuar per manca de temps, m'encantaria, però...
Però al final vas aprendre una tècnica, però em sembla que tu et vas deixar anar després i vas inventar el que vas voler,
no? Sí, jo vaig agafar una gota d'allò i la vaig dissoldre en aigua, o sigui, no sóc per res una experta, i el que he aplicat al disc és algo molt senzill. Allò és super complicat i molt interessant, i jo només he agafat una miqueta d'allò.
L'estètica també és molt important. Abans fèiem una mica de broma amb els teus monyos, que és una cosa que t'agrada, el vestit, els monyos, tot aquest univers que portes. I és part d'explicar el que no expliques amb la música, o és part de tot el mateix?
És molt, molt més simple i menys poètic que això. Jo crec que neix de que en algun moment vaig començar com a voler posar-me vestits que m'agradessin i que em semblessin que anaven en sintonia amb el concert i que m'agrada sortir a l'escenari i sentir-me segura i sentir-me guapa i sentir que porto vestits que m'agraden. És possible que vagin en consonància amb la música perquè al final és el meu criteri.
Tot és el teu món, no?
Clar,
m'han dit que tens un criteri amb tot, eh? Sí. Bueno. El que passa és que a vegades, com a dones, ja que estem en un programa feminista, ens costa a vegades dir el que volem, no? El que ens agrada.
O sigui, saber-ho.
Suficientment assertius, no?
Sí, clar, és tot un tema aquest, perquè has de procurar no ferir les sensibilitats dels altres o complaure'ls de vegades, quan, perquè de vegades et genera més satisfacció la complaença, es diu?
Sí, sí.
Que el que tu potser t'agradaria egoistament, saps? Però sí.
I amb les discogràfiques també ha passat això, perquè abans em parlaves de les discogràfiques, que és el món aquest, primer. Sabem que el pianista superfamós, no em surt el nom, el pianista de Madrid?
James Rhodes.
El James Rhodes. Mm-hmm. Et va agafar i et va posar el seu segell, però ara estàs en un altre, estàs a Pan Music.
Pan
Records. Sí. Que és com un segell de culte, no? Vull dir, sí. Que déu-n'hi-do. I com ha estat també tot aquest, entre allò que vol un, el vendre's, i com explicar tot això, no? Perquè al final les discogràfiques el que volen és vendre discos, que tu facis concerts, no?
Sí, el món de les discogràfiques, com dir-ho?
Com dir-ho finament sense ofendre ningú?
Sí, com dir-ho de forma complaent, sense ferir sensibilitats? És algo que per mi dista bastant del que és l'essència de la música i està, de vegades és bastant oposat a la cura amb la que tu fas les coses o al que tu li veus a la música. Per mi,
jo
la música...
Que passa és que per tu també és molt important tota aquesta part de... És a dir, de que la gent conegui la teva música. Vull dir que has de fer una mica allò de més i de menys, no?
Bueno, no és que sigui... Vull dir, no pots escapar d'això, perquè si vols tenir una carrera musical i vols destinar temps a la teva música, això vol dir, o a la música en general, això vol dir que has de no tenir una altra feina i per tant els teus ingressos han de venir de la teva carrera musical i per tant ha de venir gent als concerts, has de fer concerts, has d'alguna manera promocionar-ho perquè la gent estigui al cas. Alhora és algo preciós, els concerts i compartir la música amb el públic que ve i que s'entusiasma, és algo molt bonic, però de vegades hi ha foscor en aquests mons, hi pot haver foscor en el món de la indústria musical. De vegades jo vaig arribar en tot això com molt tova, saps?
Amb la innocència.
Amb bastanta innocència, sí.
Jo tocava la tecla, sí. Però la cosa es va complicar.
Sí, i encara...
Ets massa bona, és el problema.
Bueno, jo vull preservar-la, la innocència, saps? I vull preservar la dolçor i les bones formes, i perquè hi crec i no em vull deixar arrossegar per una altra manera de fer, saps? Que de vegades és el que sembla que
impera,
has de fer,
no?
Perquè et prenguin seriosament. Però bueno, jo em vull mantenir...
Ens agrada. Sentim un altre tema de la Marina Herlop, Ubuntu. Sentint aquest Pripyat de la Marina Herlop, que segur que és un dels concerts que la gent recordarà durant anys del Sonar. I direm, jo aquell dia vaig estar en aquell concert. No riguis. A mi m'al·lucina tot el camí que has fet, no? Perquè de la música podríem dir més clàssica, tot i que no has estat mai convencional, jo crec, fins i tot en els teus primers discos. I ara... fer aquest canvi, no? I com dèiem, tu aquest disc el vas produir i vas posar-te a la màquina, ja que estem aquí al Sonar i parlant d'intel·ligència artificial, com aquell que diu que no sabies com anava, com aquell que la primera vegada el fan jugar un videojoc, no? I diu, i això com va? Tinc un joystick i no sé què fer servir més.
Sí,
no?
jo tinc bastanta reticència cap a les coses noves i cap a la incertesa i també cap a les màquines i cap a la tecnologia. Em fa mandra, no, em sento sempre una inadaptada, em sento massa gran per les tecnologies, ja, però...
31, t'ho recordo, eh?
Gràcies.
Per si algú s'ha despistat.
Però vaig entendre que no hi havia cap, no em quedava cap altre, no n'hi havia un altre, saps? Havia de fer-ho, havia d'aprendre a fer-ho. I llavors el procés va ser, bueno, hi va haver de totes les fases, totes les emocions, tots els colors, perquè va ser molt divertit i molt...
Bueno. I al mateix temps jo crec que sí, aquí pesa una mica el síndrome de l'impostora de les dones, de no ho sabré fer, les màquines no són el meu, etc. No? Jo crec que això pesa molt encara.
Sí, bueno,
ens han educat a que les noies no.
De les dones i dels homes, jo crec també, perquè... Sí, jo crec que quan t'afrontes a una nova disciplina,
eina, no?
A una nova eina, si ho fas amb respecte, amb la primera tendència que tens, òbviament, és la de sentir-te insignificant al costat d'allò, i com més aprens, més insignificant et sents. Jo crec que el síndrome de l'impostor té molta raó de ser i succeeix per alguna cosa, allò. No resol mai, això. És a dir, no hi ha un dia que tu dius, ara ja ho he aconseguit, ara ja ho sé fer, perquè sí, ahir doncs, vam tocar i el concert va ser, bueno, ho vam gaudir molt, hi havia molta gent, crec que la gent també ho va gaudir molt, però jo segueixo tenint reticències com a músic, com a pianista, com a cantant. Bueno, vam sortir del concert i vam comentar, ostres, doncs... Mira,
això es diu exigència.
Clar, però és que és la nostra...
I això és bo?
Clar, és la nostra comesa, seguir sent exigents i seguir perquè el públic ho pugui gaudir, perquè nosaltres ho puguem gaudir també. És a dir, ho gaudim, però alhora has de ser crític amb tu mateix o amb tu mateixa sense torturar-te, sense que això penetri com el nucli de l'ego, no? Sense dir, vale... Pues,
exigència, però saber on estàs.
Clar, i sense matxacar-te, no? Hi ha hagut èpoques, potser més cap a quan en tenia 20 i pocs, que tota aquesta crítica m'ensorrava, me la prenia molt personal, no? I pensava, és que no sé fer res, és que ho faig fatal...
S'han acabat aquests temps, Marina Herlop. Ara només cap amunt.
Bueno.
Marina Herlop, moltes gràcies per haver vingut a Les Dones i els Dies i molta sort amb tot aquest projecte, amb Pripyat i amb tot el que vindrà, que segur que serà fantàstic.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Gràcies.
Si penses que a la ràdio només parlen els homes, escolta Les Dones i els Dies, els dissabtes a la mitjanit, amb Montse Virgili.
No desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes. Mary Wollstonecraft, filòsofa.
Hi ha Antònia Folguera, que la tinc aquí, per favor, de l'amor de Déu. Com estàs?
Bé, hola, bona tarda.
Antònia Folguera, comissària del Sónar, aventurera en multimèdia, i no et vull fer gran, però aquests 30 anys has estat o com a usuària o com a tot. Tu portes
total.
Una carrera aquí, o sigui,
total.
Sense sí. Antònia Folguera el Sónar no existiria, diguem-ho clar, sí o no?
No, existiria, evidentment, però sí que és veritat que he crescut paral·lelament amb el festival i juntament amb el festival, sí.
Des de l'inici, com dèiem, amb diferents noms, però el Sónar no s'ha oblidat mai de mirar el futur a través de la tecnologia, de la ciència. Va haver un moment en què això es deia Sonarmàtica, un moment en què es deia Sonorama, i el 2013 ja vau posar la marca Sónar Més D, i l'Antònia Folguera, com dèiem, ha viscut totes les etapes i ha estat molt atenta a tot. Ara que parlem molt malament de la intel·ligència artificial, dels xats GPTs, etc., el Sónar, que sempre va avançat i a més sempre té ganes de canviar les coses, va dir, home, ja hi ha prou de parlar malament de la intel·ligència artificial. Si cau en bones mans, també es poden fer coses molt interessants. I, de fet, el que vau fer és una crida a la comunitat artística aquest any i vau trobar que, tot i que no ho havíeu demanat, el punt en comú amb totes les persones i totes les dones que enviaven propostes era el canvi climàtic i l'emergència climàtica.
Com a tema ja ho havíem triat nosaltres. L'any passat ja vam començar a tocar alguns temes al respecte, allò perquè és el context que ens toca de viure. I en aquest context que ens toca de viure, d'emergència climàtica, també bueno, crisi energètica, posem d'alguna manera, crec que ha fet que també ens mirem a la naturalesa d'una manera diferent, amb més atenció. El fet de que la intel·ligència artificial en els últims anys hagi guanyat terreny i hagi començat a popularitzar-se ha fet que també ens mirem els altres tipus d'intel·ligències no humanes. Els últims anys ho hem sentit a parlar tot arreu, des de fongs, a bobs, a formigues i altres éssers que viuen al planeta, que tenen altres maneres de ser intel·ligents.
Les dones sempre estan molt preocupades per això, en parlem molt a les dones i els dies, d'aquest canvi climàtic, d'aquest canvi doncs, que està succeint, i també tenen un protagonisme molt important a la intel·ligència artificial. La Cristina Sáez, la nostra companya de les dones i els dies, també està aquí, Cristina. Cristina?
Hola, què tal?
Molt bé, ara sí que et sento. Doncs, Cristina, tu també vas anar a veure algunes d'aquestes artistes que justament estan treballant amb tot això. Si vols, ens presentes una mica aquestes dones de les que vas conèixer i continuem parlant també amb l'Antònia Folguera sobre tot el que es podrà veure en aquest Sonar Més D, que és interessantíssim.
Quan fem una convocatòria oberta, com vam fer per l'àrea expositiva, el projecte àrea, vam rebre 400 i molts projectes de tot el món. Llavors, sí.
És la vostra manera de fer.
Sí, tal qual.
Parar les orelles, i enguany, per exemple, dèiem això de que el Sonar Més D posa el focus en aquesta natura, en la relació que establim amb ella i el canvi climàtic, i, per exemple, una de les dones que ha fet una cosa increïble és la Jana Winderer, que em sembla que estava ahir al Sonar Més D i estava ensenyant coses. Explica'm, per qui no la conegui, qui és aquesta dona, i si voleu, només un segon, sentim uns segons d'aquests sons que la Jana Winderer, ella va col·leccionant de la natura, no? Uh-huh. Sentim-la un moment. Què és això? Perquè, clar, jo, quan ho he sentit a casa, em pensava que era pluja. I tu m'estàs dient que són gambes?
Són gambes.
A veure.
Les gambes són els bitxos més sorollosos del mar. El títol d'aquesta peça és així, The Noisiest Guys in the Sea. I, bueno, és com una mostra del treball d'aquesta artista sonora que va fer. Tenim un escenari fantàstic amb moltes pantalles en el que convidem persones molt intel·ligents i molt interessants a fer una conferència explicant l'entorn en el que ella treballa, que és l'ecologia acústica. Que, per dir-ho també...
Expliquem una mica ecologia acústica, què vol dir?
Expliquem ecologia acústica.
O sigui, no... Si pots, perquè clar, és complicat, sí. Però d'entrada, clar, a mi em dius ecologia acústica i jo dic, estalviem en acústica, no? O no? O sigui, és a dir, com ho expliques això?
Més que res, mira, tenim una tecnologia que la portem sempre en nosaltres, que és les orelles, amb l'oïda, que és fantàstica, i l'oïda ens dona molta informació sobre el món. Normalment, la majoria d'humans som supervisuals, és com el que ens entra pels ulls és superimportant, però a través del so també es descobreixen coses. El so aporta dades, ens permet saber més del que succeeix al nostre entorn. I l'ecologia acústica és com una d'aquestes àrees multidisciplinars en el que hi ha gent tant d'artistes com gent que ve del món de la biologia, com gent com que ve de la informàtica, etc. És com una ciència d'aquestes... Sí, multidisciplinar, exacte. I la Jana Winderen, ella, el seu background és el món de la ciència i la biologia.
Ella és científica, no? Crec que, vull dir, ella normalment grava sons en llocs remots, com ara la vida que hi ha a l'interior dels gels dels glacials, el so que fan els crustacis... A mi m'encanta.
Grans mamífers...
M'agradaria com ho fa, que entren dintre amb el micro a la boca de la balena, o què?
Ella és superintrèpida.
Perquè la imagino com Jonàs, una mica.
Sí, no, només heu de buscar, si busqueu a imatges a internet, Jana Winderen, veureu que és com la figura d'una aventurera intrèpida amb el seu micròfon, aquests micròfons tan grossos que porten els ecologistes acústics o els artistes sonors que es dediquen a gravar paisatge sonor. Sí, sí.
I ahir em sembla que tota la gent que va veure, doncs, no sé com dir-ho, si el seu espectacle, la seva conferència explicant tot això...
Més concert.
Exacte. Sí. Tothom es va quedar bastant impressionat, tinc entès.
Un comentari que vaig sentir era... Ara que sé totes les coses que hi ha dintre de l'aigua, igual no m'hi torno a posar. ho deixo aquí.
Perquè també els microplàstics fan soroll, m'estàs dient?
Bueno,
no toquem, com, uf. No toquem el tema, no toquem el tema. Canviem de música, estàvem sentint crustacis, estàvem sentint gambes. Anem a sentir la música de Yatch, que és una d'aquestes dones que també ha participat en el Sonar Més D, la Claire Evans, que sabem que en l'últim moment em sembla que ha tingut algun problema i no podia venir, però sí que hem vist com la seva conferència, no?
I tant.
Nosaltres el sonar també ens posa un dit a l'ull, podríem dir, perquè també ens fa veure sempre la realitat d'una altra manera i de manera invasiva, a vegades de manera en 3D, de manera de mil maneres. La cosa és que sentíem la música de Yatch, que està feta per la Claire Evans, que és una altra dona també molt important d'aquestes que passa aquests dies d'alguna manera pel sonar més D, i que ella a més reivindica la figura femenina en el camp de la tecnologia perquè tinc entès que havia treballat amb una de les primeres hackers que va haver-hi, no? Als anys 70, vull dir que té història també aquesta dona.
Sí, no, la Claire és un... Mira, nosaltres jo crec que també és un tret del programa d'aquest any que ens agraden els artistes i les persones multifacètiques. I tenim diversos personatges dels que participen a Sonar Més D, que són diverses coses a la vegada. La Claire és cantant, fa música, en el seu grup Yat fan música amb intel·ligència artificial, des d'ahir fa un rato, però la Claire té com aquesta doble vessant i com es guanya la vida en el dia a dia és escrivint. Ella escriu sobre cultura i tecnologia amb una gran varietat de publicacions i va escriure un llibre que se'n diu Broadband, que és sobre la història desconeguda de les dones que han creat internet. I llavors va documentar diverses dones en aquest llibre, ja té uns quants dies, i n'hi havia una que se li havia escapat, que és la Susie Thunder. La Susie Thunder li havia sortit del mapa.
És una de les primeres hackers, no?, que va haver-hi, diuen.
És una hacker dels anys 70, que després de molts anys d'intentar contactar amb ella perquè havia desaparegut de la faç de la Terra, la va aconseguir contactar i li va explicar la seva història. Això és un relat que el podeu trobar a internet, Searching for Susie Thunder, que és absolutament entretingut. Crec que en faran una pel·lícula, de fet.
Segur, és sempre fa pel·lícules. L'estem parlant tota l'estona d'intel·ligència artificial i el que dèiem, no? Venim del xat GPT i de que parlin fatal de la intel·ligència artificial i que estem demostrant tot el contrari, que es pot crear art, que es pot canviar el món i que a més es pot fer en positiu, no? És una meravella, això.
Totalment. La cosa és que, al final, per fer art, per fer música, per fer una pel·lícula, encara que les màquines ens ho posin tot molt més fàcil, és un procés. Tu li dius a les màquines què vols que facin. Als xat GPTs i aquestes eines li demanes en paraules que creïn aquesta màgia. Tu poses abracadabra, que en sumeri significa I'm creating while I speak, mentre parlo vaig creant. Això no hi ha res més live coding i prompt writing que això. Sí. Tu poses abracadabra o el que sigui, és a dir, al xat GPT li has de demanar bé el que vols, perquè si no, no dona els resultats.
Això és com donar la culpa als gossos del que fan els gossos, els hem de donar als amos, no?
Sí, totalment.
Ja ho tenim. La que també s'ha passejat molt és la Cristina Sáez per aquest Sonar Més D, i també és conegut a altres artistes que algunes treballen amb intel·ligència artificial, d'altres no, però que els resultats també són molt curiosos, no, Cristina?
Són curiosos, són espectaculars, són artistes locals. La primera que vaig conèixer és l'Anna Carreras, i fliparo amb ella, amb l'art generatiu que fa. Perquè vosaltres què penseu? Que té alguna cosa a veure el ganxet amb art digital, art generatiu?
Doncs jo la veritat em pensava que no fins que m'has explicat la història.
Ella té una història molt singular amb una peça que l'ha batejat com a ganxillo i que ret homenatge a la seva iaia de l'Aragó. Sentim a l'Anna Carreras.
La meva iaia treballava al camp i també feia ganxillo i coses d'aquestes de les àvies, que a mi m'ha servit com per apropar-me molt d'una manera molt personal a les obres que faig. Hi ha una obra en especial, aquesta que es diu Ganxillo, que està inspirada en el ganxet que feia, també perquè era com una cosa molt meditativa, no? De repetir, 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 mentre es passa el temps, que crec que està molt vinculat amb les màquines i amb els ordinadors i amb els algoritmes, perquè també fem servir moltíssima repetició, no? I aquesta força de computació, de que saben repetir moltíssim, moltíssim, moltíssim i molt ràpid, i jo volia vincular una obra que repetís molt amb una cosa que havia vist molt repetitiva també, però molt mantra i molt de passar el temps en família, que era el ganxet de la meva iaia.
M'encanta això d'aquesta comparació entre el ganxet de l'àvia. No és la primera vegada que parleu de teixir el sonar com un dels elements més importants, no? O quan parlem de tecnologia, el teixir com els antics algoritmes, no? Podríem dir.
Sí, l'any passat va ser un dels projectes que vam presentar l'any passat, que és com un dels primers ordinadors, eren nusos i cordes, teixides que gravaven la informació. Sí, sí.
Doncs l'Anna Carreras, us la presento una mica pels que no la coneixeu. A part d'enginyera, és artista generativa. I direu, què és això de generatiu? Doncs l'art generatiu és, de la mateixa manera que els pintors, per exemple, fan servir pinzells, acrílics i teles per fer les seves composicions, doncs els generatius el que fan servir són màquines i el llenguatge propi de les màquines per fer unes instruccions. Aleshores, ella li diu a l'ordinador quines instruccions per fer l'art que genera. I aquest art pot ser en
forma...
Com
si fessis el tricot, no? És a dir, posaré fil vermell... Jo no ho sabria fer, m'explico, però el vermell, el verd, perquè després surti el dibuix que tu vols, oi?
Sí, però a part hi posa una mica d'aleatorietat, és a dir, que l'ordinador, amb aquelles instruccions que ella dona, té una certa llibertat, aleshores mai no acaba de ser exactament el que ella ha pensat. Té obres interessantíssimes, com ara, per exemple, una que ha tingut molt èxit internacional, que es diu Trossets, que són 12 cubs amb els quals juga, com si fossin peces de Lego, i el que fa és una reflexió sobre la diversitat, diversitat de gènere, de relacions sexoafectives, de tot.
I això no és tan estrany, perquè al final això a vegades interessa fins i tot a les empreses, eh? Que a vegades pensem que són coses molt estranyes, que només estan al sonar, i al final les empreses això ho compren, i fins i tot poden guanyar diners amb això, oi?
I tant, i tant. L'Anna porta 20 anys, és una... Ara l'Antònia em corregirà, però és una de les pioneres, podríem dir.
És una pionera, és una guerrera, és una crack.
Parlem d'una altra de les dones que has conegut aquests dies aquí al Sonar, no? Perquè també és molt especial el que fa, i en aquest cas parla d'olors, no? Reivindica l'olor com una manera artística, oi?
De fet, aquesta dona que comentes ara, que és la Yolanda Uriz, s'agafa una mica el leitmotiv del Sonar d'aquest any, no? O sigui, ella per se no treballa sobre canvi climàtic, sobre emergència climàtica, però sí que li interessa molt reflexionar sobre, d'alguna manera, l'impacte que l'ésser humà té sobre la natura. I aleshores, com tu ben dius, ha fet una peça on hi ha com 10 éssers, que podrien ser com, diguéssim, plantes, alguna cosa així, que reaccionen...
O persones que ballen al Sonar i suen.
I suen, tant. Però fan bon olor.
Sí, exacte. Aleshores, com les persones o les plantes, no?, que emetem, diguéssim, olors, molècules, no?, i interaccionem, doncs aquestes creacions que ha fet ella reaccionen a la quantitat de CO2 que els humans expirem a prop d'elles. I aleshores reaccionen en funció de la quantitat aquesta de CO2 amb llum o amb olors. Sentim, que ho explicarà ella mateixa, a la Yolanda Uriz.
A mi també m'interessa un tipus d'interacció que no és immediata. Si ara estem en aquest emergència climàtica en la que ens trobem, ha sigut l'acumulació. En una bossa de plàstic no passa res, però una illa al mig de l'oceà, els nostres plàstics... Bueno, llavors intenta posar en evidència que la nostra presència sí que té un efecte. Tot i que tu no el puguis percebre immediatament, la presència massiva de persones o de... Bueno, de les nostres activitats, bueno, té un efecte.
Mentre sentim la música d'Erika de Cassier, que és també un altre dels noms imprescindibles d'aquest Sonar 2023, 30 anys, jo quan ho penso em poso una mica tendre, per dir-ho d'alguna manera.
Ah, sí, clar. Clar que sí, fa emoció. Mira, faig un apunt, ara que sentíem la Yolanda Uriz, l'Anna Carreras, que aquest any el programa de Sonar i Sonar més D hi ha com participant les dones dins del que seria art digital, jo crec que més top de Catalunya. Ja.
I en tenim moltes, pel
que sembla,
Ríkic, no? La
Mònica Ríkic, l'Anna Carreras, l'Alba G. Corral, la Yolanda Uriz, ole tu.
Sí, sí, de fet, m'encanta que diguis aquest nom de Mònica Ríkic, perquè també és una de les dones que ha entrevistat la Cristina, oi?
Mònica Ríkic, que va ser Premi Nacional de Cultura, no?, de l'any passat. Doncs la Mònica Rikic, que em sembla que a més la peça l'has comissariat tu, no? Antònia.
Estan com cercle.
Sí, sí. Té una exposició ella sola a la Capella, a la sala d'art que hi ha aquí al carrer Hospital, a Barcelona, per si no la coneixeu, i forma part de la programació Sonar Extra, no? Uh-huh. I aleshores ella ha presentat un projecte que es diu Hipertèlia, que d'alguna manera el terme aquest veu o ve a estar relacionat amb la intel·ligència artificial. És un terme aquest que amb el que s'anomena habitualment quan un òrgan d'un animal deixa de funcionar, i no només això, o sigui, ja no només no funciona, sinó que a més entorpeix el funcionament d'altres òrgans, no? I aleshores la Mònica Rikic agafa aquesta idea per parlar una mica de que les enormes capacitats que tenen les eines que fem servir d'intel·ligència artificial fa que d'alguna manera passem de ser éssers productius, no?, de catxarrear, com em deia ella, a ser éssers passius, que rebem la tecnologia i que no...
I que no fem res, no? Però això ho podem canviar, no? Segur que ella em diu que actuï.
I a part ens diu això de la intel·ligència artificial, diu, jo no m'ho crec. Ella no pensa que aquests algoritmes siguin intel·ligents i diu, per favor, comencem a dir-li la intel·ligència artificial sistemes cognitius artificials.
Totalment.
O sigui que ja, davant de la Mònica sempre sistemes cognitius.
S'ha acabat com allò dels gossos que dèiem abans i els amos, eh? Si donem males ordres, doncs els gossos es comporten malament. Però al final tot ens porta a la meditació, a veure com m'ho expliques tu això.
El que fa ella és proposar 6 instal·lacions, cada una d'elles se suposa que és un estadi d'una possible evolució alternativa de la intel·ligència artificial, i la meditació, com tu ben deies, és l'última parada, no?, d'aquest trajecte, no?, per aquesta evolució alternativa, i sí, té a veure amb la meditació. I ella parla de l'espiritualitat tecnològica. Sentim a la Mònica Rikic.
Què vol dir, que et quedes molta estona mirant un ordinador? Bé, sentim-la amb ella, perquè ja veig que faig solucions que no són la que toquen.
Aquesta obra, curiosament, ve molt inspirada per al tema de l'espiritualitat, amb la que jo em vaig adonar que hi havia persones al meu voltant que començaven a parlar sobre la seva pràctica, o sobre les plantes, o sobre el tarot, fins i tot, com si fossin tecnologies, no? I parlaven també de l'experimentació de la consciència, com si tu t'haguessis de reprogramar, no? Jo també fa temps que estic pensant tot envoltant el tema de l'espiritualitat artificial, entenent que l'espiritualitat no és només venerar a un ésser o intentar trobar la teva existència, o sigui, el sentit de la teva existència, sinó que són espais en els que anem a trobar-nos amb altres éssers. Llavors vaig dir, mira, per què no agafem aquest, ja que aquestes persones que treballen amb espiritualitat fan servir l'idioma tecnològic, per què no, en comptes de parlar sempre de tecnologia amb un llenguatge bèl·lic o amb un llenguatge de guerra, per què no ho traslladem, per què no les parlem des de la perspectiva de l'espiritualitat? Llavors aquesta obra són 7 globus perquè són els 7 chakras, i et conviden una mica en aquesta respiració a meditar. Hi ha també uns puffs al terra on et pots estirar i pots respirar amb ells.
Em volies dir alguna altra cosa de la Mònica Rikic?
De la Mònica Rikic, de l'Anna Carreras i de la Yolanda Uriz. Quan els hi preguntava, no?, què hace una chica como tú en un sitio como este, em deien, escolta, noies, la tecnologia sempre hi ha hagut, sempre hi són presents. I a més em descaven una cosa, em deien, jo no sé si ara hi ha, això parla amb l'Anna Carrera sobretot, em deia, jo no sé si ara hi ha més dones o menys dones, això, Antònia, potser ens ho dius tu. Diu, el que sí que sé és que des de fa molt de temps estem teixint xarxes d'ajuda, de recolzament, de resiliència, diu, i això és una cosa molt de dones.
Mm-hmm. Inaudit, però molt important. Antònia Folguera, per molts anys, per 30 més, ens volem veure
aquí.
Sí. Exacte, i Cristina Sáez també, gràcies per aquest recorregut. I ara, d'aquí no res, sentirem la música de Lebel, que també és una de les artistes que hi va triomfar.
Totalment.
Al Sonar. Una persona molt jove, 22 anys.
Total.
I és l'enveja de totes les veïnes, i us ho dic ara. Moltes gràcies a les dues.
Merci.
Ens escolten des de Berlín i des de la Fatarella. El feminisme comença a qualsevol racó del món. Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
Una dona original no és la que no imita ningú, sinó la que no pot ser imitada. Maria Fèlix, actriu.
Se cree que no me doy cuenta, pero hace rato le tengo a todos los ojos echados, aunque me tengan entre las cuerdas. La salida está en la mente, hay que estar enfocado. Hay que estar enfocado, hay que estar enfocado. Le hope, elle n'est jamais me dar, bueno, el camp, je suis nervio por toi. Nosotros ya no esperamos la riqueza, solo queremos.
al tanto de quien quiere más, aunque ya tenga. Me ven distraída, pero estoy atenta. Parezco dormida, pero estoy despierta. Aún no he terminado, tengo mucho más por dar.
Nosotros ya no. Ens acompanya algú que és més jove que el festival, és Level, que té 22 anys, però amb poques cançons ja ha pujat a aquest escenari del Sonar ahir, tinc entès, acompanyada d'una colla de dones, a més. Level, benvinguda.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Com estàs?
Muy bien, muy
supercontenta,
bien.
No?
Mucho, escolta, la verdad.
Tens un cutis espectacular, eh?
Ay, muchas mirant, gracias.
T'estic mirant i brilles, no sé si és l'energia d'ahir encara, però és molt fort això, que gastes. Sí. Per situar la gent que no et conegui, ets nascuda a Barcelona, d'origen marroquí, cantes, rapeges, fas música urbana, d'arrels àrabs, també amb influències del flamenc, francòfones, a estones et sentim parlant francès, també, reggaeton, R&B, hip-hop, vaja, que no t'estàs de res. D'on surt tota aquesta barreja i tot aquest món d'influències? De la música que has sentit, de casa, de les amigues del carrer?
De todo, yo creo que es un poco una mezcla, ¿no? Al final es un pupurrí de lo que yo escuchaba en mi casa, de lo que escucho en mi casa, de lo que escucho con mis amigas, de lo que escucho en la calle, de lo que se escucha ahora, todo, todo mezclado.
Tot barrejat. Ho dius en aquesta cançó que a mi m'agrada molt, diu, la salida está en la mente, hay que estar enfocado, ya no esperemos la riqueza, solo queremos que acabe la miseria, parezco dormida pero estoy despierta. Dius, això és l'antirrap, eh? I anti les músiques urbanes, perquè quan parlen ara a la gent jove dels diners, parlen tot el dia dels diners. I en canvi tu estàs fent una música amb consciència, estàs dient, no, els diners no m'importen tant. Sí. És una altra cosa, no?
Claro,
a veure, explica'm això perquè m'ha semblat un missatge molt interessant.
Claro, porque al final creo que el dinero, a ver, el dinero es importante, seamos honestos, pero también creo que tienen mucho más peso otras cosas que no son materiales. Las emociones, el vivir, el compartir, el tiempo, hay muchas cosas, la unión, creo que todo eso, al menos para mí o yo como artista, es mucho más importante que tener dinero.
Reivindiques molt la sororitat, l'amistat entre les amigues. De fet, per això escoltem una d'aquestes cançons últimes que acabes de treure, que es diu Miss Niñas, uh-huh. On parles de les teves col·legues, no? Que són font importantíssima per tu.
Súper, la verdad que muy importante.
Sentim-la.
El habla aquí, para las nenas, ey.
Que me quieren qué?
Ver mal.
Ver mal, ¿per què?
Bueno, porque...
¿Perquè portes hijab i cantes rap o què?
Potser.
Per exemple. ¿Tú creus que molesta això?
Bueno, yo creo también que los estereotipos están muy marcados y que ya va siendo hora de romperlos un poquito.
Ja comencem a marcar les coses, no? Reivindiques la teva força, que treballes amb el cor, amb el sentiment. Parles també d'altres països com França, on hi ha moltes noies, per exemple, en el món del rap, amb hijab, però aquí encara no estem acostumats. Trobes que s'admira encara amb curiositat, com exòtica? Hi ha un punt de racisme, un punt d'incomprensió, tot barrejat?
Todo
los mataremos a todos.
Yo creo que depende de la persona, pero yo creo que sobre todo curiosidad. Y eso, pues mira, eso ya genera cosas. Sea lo que genere, ya está generando. Ajá. Ya está despertando en alguien algo. Así que eso es lo importante.
Y una cosa molt interessant que jo crec que des de la mirada d'aquí, no? És com hijab, a vegades és igual a submissió, no? Sí. I no s'espera que s'expresseu i no s'espera que mostreu, no? I jo crec que la teva música, la manera i de la forma en la que cantes és justament una manera de trencar tots aquests estereotips.
Totalment.
Superclaríssim,
sí,
no?
Sí, o sea, al final és mi personalitat i me muestro tal i com soy. Al final esto la gente lo tiene que ver y tiene que ser algo que romper los estereotipos. Al final no podemos estancarnos siempre en lo mismo, hay que ver diversidad, hay todo tipo de personas y nada, es lo que
parece. I més que discursos, volem accions, no?
Claro, eso mismo.
Ja saps que estem en un programa feminista i aquí dediques un disc a les teves amigues, també a una cançó, a les dones que et donen suport, a mis niñas, dius. Quina sí. importància per tu tenen les teves amigues, les nenes?
Sí, a veure, no, explica'm això. Que, bueno, a ver, es que al final... El poder hacer música con ellas es que al final es un punto muy importante para mí, para mi carrera. O sea, mis amigas han sido las que han estado ahí en plan, que no, tía, que tienes que hacer música, que al final tú vales, tú tienes talento, tú tienes una personalidad, tú tienes algo que decir, dilo.
I com ho veu el teu entorn que et dediquis a aquesta música? A part de les teves amigues, a la família, etc. Quina és la mirada?
Bien, chocante.
Sí?
Sí, sí, porque al final es algo nuevo para ellos, pero ahí están apoyando y ya te digo... con muchas ganas, me ven bien, me ven contenta y eso para ellos es lo más importante.
¿Y las producciones también las fas tú? ¿Ho fas tot?
No, las producciones no.
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 ¿Y
no.
que aquí tens una colla de colegas, els vas a buscar tú? Dius, m'agradaria que aquesta persona em fes aquesta producció.
Voy trabajando con productores varios, la verdad. O sea, al final igual, pues mira, desde internet mismo, que es una puerta enorme para conseguir cualquier cosa, pues claro, ahí hay productores mil con los que contacto, con los que
me comunico. Y tanta gente también, me encanta el que fas i m'agradaria produir-te o què?
Eso es, sí, esto también, muy guay.
Sentim Lobos, que també és un dels últims singles que vas traient, no?
Sí, que també forma part de l'EP de Mis Niñas, que claro, va dedicada a una de mis amigas que trabaja conmigo en mi equipo, que se llama Laura Lobos, y es dedicada a ella y a nuestro trabajo y a nuestra implicación en todo esto.
Decirme nada, no pierdo el tiempo que si no luego se me acaba. Cuando llegue el día pa' ti no dejaré nada de nada, me subestimo pa' ti no va a haber nada de nada. No me des tu atención y me digas cosas raras. Cuando llegue el día pa' ti no dejaremos nada. De Marruecos al Cairo y del Cairo a París, del Mac pa' la playa.
Aquesta cançó que parla també de viatjar, de Marruecos al Cairo, a París, etc. Això és un somni o és una realitat? Perquè d'aquí dos dies ja te'n vas de gira.
Ah, no, és una realitat. Ja he estat a Marruecos actuando, estuve en Casablanca...
Estàs ara en una empresa de management com Doble Cuerpo, no? Que és la mateixa que porta artistes com Batllal. T'agrada? És un honor? Et fa por? Això t'obliga a crear més? Perquè, clar, Batllal, déu-n'hi-do,
Com li ha anat? Claro, sí. No, la verdad que muy contenta. O sea, al final... Yo necesito evolucionar, crecer, exprimirme y esto me va a ayudar a eso.
Tot i que no parles directament, podríem dir, de feminisme a les lletres de les cançons, defineixes la teva música com a feminista. A veure, explica'm això,
claro,
per què és tan important?
Claro, yo creo que sí. O sea, al final yo ya el hecho de la figura de una mujer musulmana con hijab, haciendo música, expresándose como quiere, diciendo cómo se siente y compartiendo todo esto con el público, yo creo que esto ya es más que feminista. O sea, no hace falta que lo tenga que decir.
No fa falta etiquetes, ¿no?
No, creo que no.
M'han dit que es veu que ens cantaràs un rap a capella. Ah, jo estic impressionada. Sí o no?
Sí, claro.
Sí, perquè això és un programa en directe. Doncs
claro.
Escolta, fem que soni sense música, traiem la música. Espero que no sonin els baixos d'aquí del Sonar Hall. I si sonen, doncs ella, com és tan artista, s'acoplarà damunt.
Claro.
Label, cuando vulguis.
Si yo estoy acostumbrada a que nada me salga bien, a rato me puede la ansia que viene malo para yo saber y se me va en cualquier momento y no contaba con el mal ajeno y se me va cuando no lo espero. La malicia es que no te quiere lo bueno.
Un artista, si és que no li fa falta música, ni bases, ni res. D'aquí dos dies la veiem produint. Label, molta sort. Estarem molt atents a tots els teus projectes i segueix així.
Muchas gracias por invitarme.
Algun artista que tinguis moltes ganes de veure d'aquest Sonar?
Bueno, aparte de Abad Gyal, a Leity, bueno, a muchos.
Se t'acumula la llista.
Sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i fins aviat.
A tu, que
gràcies, merci. Adéu. Ja ho sentiu, hem fet aquest programa especial de 30 anys del Sónar, un festival amb vocació, sempre mirada en el futur per molts anys més.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
I aquest programa doncs, l'hem fet possible a molta gent: Susana Ortega, Mònica Homs, Clara Ardèvol, Rosa Silluer, Cristina Saez, Ferran Badia i totes les persones, els tècnics des d'aquí el Sónar, el Josep Fors, el David Mendoza, el Martí Cuní, la Rosa Massaguer i qui us ha parlat, Montse Virgili. I acabem una setmana més amb una de les protagonistes d'aquest Sónar, avui dissabte, l'artista Little Zim, que no res, tocarà d'aquí una hora, quan acabem aquest programa, amb el seu tema Woman, a les dones i els dies, és el que ens mou. Fins la setmana que ve, oients. Moltes gràcies. Women got the melanin dripping, L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper, you're a bad girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die, says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough, got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy, they sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're not in without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Repping for your country, sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always speaks with her chest, got respect from her people, cause she leaves them the best. Real life queen in the flesh, know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily, innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica, understand food for the soul. She get up in the kitchen, know she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. She a gonna girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland. One way, she ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stairs, there. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow. And I just wanna see you now. Tell us what's up.
You know, Cindy, sometimes, you know, around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. I don't know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.